La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i dos minuts de 10 del matí del dimarts 25 de juny de 2024. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia. Us parla Albert Soler Bonamussa. Ja sabeu, com sempre, ens podeu escoltar a través de la ràdio, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
Robert Sabé, veí de Mirassol i membre del Consell de Ciutat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Víctor Alexandre, periodista i escriptor. Molt bon dia.
Bon dia.
I Roser Casamitjana, activista d'En Comú Podem. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem una miqueta de Sant Joan. Ahir vam tenir ahir va ser el festiu, la nit del diumenge va ser la revetlla. No sé si sou de celebrar-ho molt, de celebrar-ho poc. No sé, Jordi, com a Alacantí, diríem, o de la província d'Alacant, el Coll, se celebra molt o poc?
De fet, molt poc. La festa de Sant Joan és...
Per tant, és Alacant-Ciutat.
És Alacant-Ciutat, molt, i algun poble pel voltant. I en el Coll sí que hi ha un parell de barris que fan una foguera molt humil, però no és ni de prop la festa del poble. En el Coll és moros i cristians, i Nadal, que se celebra molt.
Molt bé. Vosaltres sou de revetlla, de reunir-vos... Ja no dic tirar petards, però en tot cas de reunir-vos. Potser com a avis, no? Us toca fer una miqueta de...
Pues mira, jo et diré que des de fa com 10 anys o més, a Vall d'Oreig, la nostra associació de veïns organitza una revetlla popular que reuneix, el diumenge vam ser aproximadament unes 160 persones, ple de criatures a per tot, i que juguen, que tiren no sé què, en fi, que es diverteixen, i és això, una revetlla popular, cadascú es porta el seu sopar a la Carmanyola, i ja està. I és com una tradició ja, a Vall d'Oreig, això.
Perfecte. Víctor?
A la Rambla del Celler no tenim cap tradició, però ens posa la Festa Major allà, i la Festa Alternativa, que és un patiment, perquè hi ha poca melodia i molt ximpum, ximpum, però és la Festa Major, no? I ja està, no passa res. Respecte a la festa, a la revetlla de Sant Joan, doncs, home, jo crec que ha canviat molt, ha canviat moltíssim aquesta tradició. S'ha anat descafeinant, en part, ha anat perdent una mica el caràcter que tenia, perquè ens hem tornat una societat més primmirada a moltes coses, algunes amb lògica, però altres també l'han desvirtuat. Els nens els agrada el soroll, no són estàtics mirant efectes lumínics només, sinó també els agrada el soroll, a veure qui en fa més, i per tant tot això ha desaparegut. És que jo aquest any és que al centre de la ciutat, d'una escala del 0 al 10, diria 1 de petards sorollosos. Lumínic sí que n'hi havia molts, no feien cap soroll, però clar, és que Sant Joan, i quan hi havia la revetlla de Sant Pere, tots aquests dies eren no la revetlla, dies abans i dies, vinga i vinga, vinga petards, tot això ha desaparegut. Clar, pensem en els animals, en persones que els afecta això, però clar, al final les societats tan benestants ens convertim en societats més avorrides que les societats més, diguéssim, entre cometes, més llatines, més de gresca, més de xerinola, que s'ho passen més bé perquè no filen tan prim. No sé què és millor, de debò, no ho sé.
Molt bé. Robert, a Mirassol, què feu?
Bé, a Mirassol molts petards van haver-hi només aquella nit i molts focs d'artifici. I a nivell particular parlaré de les darreres. Vull dir, les darreres ja sóc una persona gran que podrien reunir-ho amb amics i faig una reunió, podrien dir, d'amics. Però seguint el que ha comentat en Víctor, el fet de fer-se gran, la revetlla ha canviat moltíssim i per mi està tot i que per mi és la festa de l'any, està absolutament desnaturalitzada respecte a lo que era. Era una celebració brutal d'una entrada en una temporada fantàstica de la vida de la gent, que era el moment de les collites, i a més quan les condicions climàtiques permetien viure bé. Això s'ha anat desvirtuant, ja no hi ha fogueres, comprenc que és més perillós, però jo recordo que la gran feina que teníem de petits al barri de la Sagrada Família de Barcelona era buscar fusta per fer fogueres, i com més gran millor.
Ostres,
i
si... no sabia que tu eres d'allà. Sí, jo soc de l'Avinguda Gaudí.
Oh, pues mira, jo també.
Ostres!
Lepanto Indústria.
Ostres, clar que hi havia fogueres. Sí, mare de Déu,
i tant. La gràcia era cremar inclús la llenya que havia guardat al carrer del costat. Era una altra manera de viure. Jo les revelles les recordo, les terrats de les cases, els meus pares ballant, i podrien dir, sí, tu fent el burro per allà. Sí, sí. I això del soroll, pues és veritat, hem de tractar de ser respectuosos amb tothom, però aquest concepte tothom vol dir tothom, que inclús també els que ens agrada tirar algun petard que faci soroll, puguem fer-ho. Podríem dir, jo penso que està molt bé, té que haver-hi equitat, però sobretot té que haver-hi ponderació també, és a dir, parlem dels gossos, i bueno, de gossos hi ha els que hi ha, i parlem de nens, i de nens hi ha els que hi ha, i no tots els nens s'estan igual, ni tots els gossos, i a més hi ha responsabilitats també individuals respecte d'aquests col·lectius per poder seguir fent un dia a l'any, perquè molt ben explicat, només ha sigut la nit d'en Sant Joan, no hi ha hagut els petards de terroristes que sempre trobaves pel carrer, que algú te'l tirava, ja no hi és, avui, home, jo penso que és una mica com tot, seria com portat a la caricatura, ho sento, que la nit de Cap d'Any no sonessin les campanes perquè podrien dir, pot haver-hi gent que se'n vulguin a dormir a les 11, home, forma part de la litúrgia, i la litúrgia penso que és molt important en els actes.
Com la festa major, és a dir, hi ha gent que es queixa la festa major perquè hi ha soroll fins a les tantes i malgrat tot que sigui festa major, ells l'endemà han d'anar a treballar, etcètera, etcètera. Però escolta, l'any té 365 dies i n'hi ha 361 en què no tindràs el ximpum-ximpum que tant et molesta. Per tant, escolta, saps, avui per tu i demà per mi, i ja està, no cal ser tan exigent i tan punxafigues amb aquestes coses, saps? Sí, perquè, però... sí, sap greu, perquè, escolta...
El que passa que jo penso que no sé si a totes les ciutats hi ha aquesta sensibilitat, per deixar-m'ho dir així, en fi, sobre els sorolls i tal, perquè...
Ah, a Catalunya vols dir?
Jo he viscut, doncs, una persona que cada mes venia al ple i a l'audiència pública de la plaça de Barcelona per dir que a les 11 i un minut, si sentia un soroll, trucava la Guàrdia Urbana, sistemàticament. Bé, vull dir que tens la resistència i la resiliència també depèn de moltes coses, i jo crec que som una ciutat especialment sensible en aquest tipus de coses. Dic sensible per dir-ho bé.
Si et fixes a les societats, per exemple, hi ha els països nòrdics, on la gent, és veritat que els caps de setmana s'emborratxen i tal, però la vida és molt... la gent fa molta bondat en aquest concepte de societat occidental, que a les 11 tothom...
A casa.
Com si es toqués retreta. I recordo vaig tenir una parella sueca i m'explicava que a Göteborg una vegada anava amb uns amics pel carrer i davant anaven uns italians rient i explicant-se coses, però rient sorollosament, cosa que no trobes a Suècia pel carrer, no és així. Jo vaig entrar al McDonald's a Göteborg i era com entrar en una església. La gent parla baixíssim. Al McDonald's, imagina't. I anàvem pel carrer i diu, vam quedar seduïts. No, els anàvem seguint, seduïts, com imantats, per la seva alegria. Per l'alegria que transmetien i la manera desinhibida de riure i de passar-s'ho bé. I van anar una estona com si fossin un imant atrets per aquella actitud, perquè nosaltres no som així. I, saps, sembla com una societat més trista, no dic que necessàriament ho sigui per dins, però sí que les formes són molt més tristes, apagades, i aleshores, doncs, se senten atrets, clar, per aquesta actitud nostra llatina de gresca, i quan arriba l'estiu doncs som molt més extrovertits, com deia el Jordi i el Robert, i les senyores i els senyors treien les cadires fora de casa, sí, i mentre la canalla jugava pel voltant de la foguera i tot això, ja sé que a Barcelona això és molt, ja no és el mateix, però hi ha pobles que també s'ha perdut i es podria fer. saps? Ens hem tornat, doncs, no sé, més escandinaus.
Més civilitzats, teòricament.
Teòricament, sí.
Bé, és una altra, no, és una altra civilització. És una altra civilització, en tot cas.
A mi el que em fa pensar és que hem esmerçat molts esforços en pensar la idea d'igualtat, de drets, de tothom i tal, però molt poc amb la ponderació d'aquests drets. És a dir, quan has tret l'exemple d'aquesta persona que es queixava a les 11 i un minut, tot el respecte a aquesta persona, no la conec, però tot el respecte, i inclús més, podríem dir, perquè estic en un lloc que m'escolta gent, però és una persona, ha d'entendre que, podríem dir, té tot el dret del món a reflectir-ho, de que consti en algun lloc perquè sigui tingut en compte, però és una persona. Una persona respecte a X és una persona, i això penso que hem de començar a ponderar, perquè si no aconseguirem la immobilitat total de la societat, perquè està clar, és molt difícil que estem avui aquí 5 persones, ens posem tots d'acord amb algú molt concret, tenim que arribar al pacte, i això ho sento, però penso que s'ha perdut una mica dins del model educatiu. Tots som igual, collonut, però ara ponderem-ho. És la meva opinió.
Jordi?
Sí, poca cosa més a dir. Sí que és cert que jo crec que el tema dels petards té ara tres condicionants que potser abans no es tenien tant en compte. Un, efectivament, són els animals, i per tant la gent que té gossos a casa com s'ho fa, que no és gens fàcil. Depèn també del gos, perquè hi ha gossos que no tenen por a espetar, cosa que és bastant sorprenent també, però hi ha molts que li tenen pànic, no? Ja no nens, sinó persones que tenen sensibilitat accentuada d'alguna manera, que en alguns casos són TEA i similars, però no necessàriament cal tindre un diagnòstic específic que diga no sé què, sinó pues això, més sensibilitat, i realment ho passa malament, i és difícil fugir de les ciutats en el dia de la revetlla, perquè és que en totes les ciutats està passant, no? Per tant, bueno, l'única cosa que es queda segurament és quedar-se a casa, acceptar això, de ponderar i dir és un dia i em quedo a casa i no em mouré, però també veus que tothom està de festa i tu quedes tancat en casa, que ha de ser complicat. I l'últim tema és el tema dels incendis, no? Vull dir que així en Sant Cugat la mirada es té, i de fet no es poden tirar petards, Valldoreix, fins i tot el president va fer un vídeo explicant, no? Valldoreix no es poden tirar petards, tal. Després la responsabilitat de cadascú també és la que és, perquè sempre hi ha casos que per la Floresta, per Valldoreix, acaben tirant petards, no? Però bueno, crec que són tres elements d'aquells de ponderació que no han d'eliminar l'element festiu i cultural, i crec que és molt xulo més enllà del tema petards, tota la història de la Flama del Canigó, com es fa la rebuda de la Flama del Canigó en Plaça Octavià, la participació de les entitats de cultura popular, crec que és una cosa que dona un sentit a tot plegat, no és tirar petards per tirar petards, com alguna gent que pot ser bé de fora diu, esta gent s'ha tornat boja, només tira petards, sinó que al darrere té tot un sentit, que és aquest, no? I crec que Sant Cugat també s'ha sabut cuidar molt bé, o sigui, que enhorabona, sobretot a Òmnium, que és qui ha portat més el pes.
Suposo que aquest punt que dèiem, no?, de respecte cap a les persones i als animals amb sensibilitat, podríem dir que està aconseguit quan s'ha acotat a una nit, no? És a dir, hem passat d'una setmana, a vegades 10 dies abans de Sant Joan, i en començaves a sentir, s'allargaven fins Sant Pere, i ara potser ho hem acotat a un dia, i és aquell punt de pacte, potser no ho verbalitzat, però segurament és el que s'ha aconseguit, i veurem, no?, que sigui així.
Totalment d'acord, però ara m'he vingut a fer un cafè aquí al costat. M'ha sorprès una cosa, una persona ha demanat un tall de coca, li han dit, no, la coca es va acabar, podríem dir, fa... i ara ja fins la propera revetlla. He pensat, abans les coques no s'acabaven un dia, a més és impossible que s'acabin un dia,
no.
I per tant se seguíem consumint més seques, però... estem massa quadriculats, ho sento.
Sí, tot té el seu dia, el seu moment.
Exacte,
i ja està.
Home, no? Sí. Dir, si és fantàstica sucada amb la llet.
Sí, és com, clar, és, fixa't, el dia mundial de la LGTBI, el dia mundial de l'infant, el dia mundial i la resta de l'any ja no cal parlar-ne, perquè el dia que és el dia de la dona, posem per cas, sí, tots són articles sobre parlant del tema de la pau. El dia que toquen l'LGTBI, ara tots són articles sobre allò. I després no. Llavors, el dia Sant Joan, si hem anat reduint fins a un dia, al final pot passar que aquest dia ja no sigui res. No. Potser serà festa, però ja no... Clar, la gent jove d'avui, com que no ha conegut com era Sant Joan abans, mm-hmm, no ho troba a faltar. No trobes a faltar el que no has conegut. Els que hem conegut un altre entorn en revetlles, sabem que això i allò són dos mons completament diferents que no tenen res, absolutament res a veure. Sembla increïble, però és que són completament diferents.
Totalment.
Llavors, clar, i la Flama del Canigó és una cosa, bé, jo diria a part, de la celebració antiga, perquè la Flama del Canigó ara fa 60 anys justament,
sí,
és l'any 64 que es va crear la Catalunya Nord, el Castellet, i és una altra cosa, té una altra simbologia quan ens prenen una part de Catalunya i passa a França, la gent es resisteix. 10 anys de resistència de la gent, poca broma, no eren submisos com ara, els catalans no estaven per bromes, van torturar els angelets de la terra i llavors es reivindica tot això que es va fer en memòria d'aquella gent, etc etc. I a més per unificar els països catalans, que també ara d'una altra manera se'ls vol esquarterar. I fixa't que a vegades justament aquells que diuen que l'independentisme el que vol és aixecar fronteres són aquells que estan en contra de la unitat dels països catalans i aixequen fronteres entre les illes i Catalunya, el País Valencià i Catalunya, o entre la Catalunya Nord, que n'hi ha una de ben forta, i la Catalunya Sud.
Jo el que no sé, perdoneu, és si la flama del Canigó, aquesta tradició, diríem, que Sant Cugat és ben viva i que pues, no, és a més socialitzadora, per dir-ho d'alguna manera, i culturalment, si és a tot arreu igual. Perquè jo, per exemple, a les terres tarragonines, jo no recordo que hi hagués aquesta... No ho recordo, jo he estat allà tota la meva adolescència, diríem, i no recordo que hi hagués aquesta tradició de baixada de la flama, de rebre-la i de que signifiqués, o sigui, m'entens, de que signifiqués tota aquesta història que tu acabes d'explicar. Per això pregunto si és a tot arreu igual, no ho sé.
No és igual a tot arreu, però de fet, clar, tampoc Sant Joan és igual a la festa de Sant Joan, ja. Cada poble té unes característiques, cada entorn, i depèn de la societat que hi ha allà... Però, de fet, no només es fa, o sigui, a Catalunya, es fa als Països Catalans.
Ja,
imagina't
ja.
La diversitat que hi ha al País Valencià si cada poble fa el mateix. Hi ha uns pobles que alguns no ho poden ni tan sols fer, aquells que governa el PP, és a dir, perquè tenen prohibit moltes coses.
Sí, sí.
En el COI, que és el que he viscut jo, era sobretot en l'àmbit educatiu. Es feia coincidir amb el Correllengua, feien unes activitats de reivindicació lingüística en cada institut i escola, i era en aquell moment quan arribava la flama com a símbol més del tema lingüístic, que no nacional, com a construcció nacional, més enllà de la llengua. Però era un moment també de reivindicació de la unitat de la llengua, que depèn de com el COI segurament ho té més clar, però hi ha moltes zones del País Valencià que això ja és molt. I recorda que la gent que anàvem a la línia en valencià, perquè en el seu moment hi havia com les dues línies, ens agradava molt, i fins i tot recordo un any que no ens van deixar baixar perquè hi havia les classes que podien assistir, no era tot l'institut que podia, i ens vam enfadar molt i vam començar a protestar des de la finestra i coses així. Vull dir que sí que és una cosa que celebra, sí que cerca molt en l'àmbit educatiu. I si vas més cap al sud, topes en dues realitats. Una és la castellanització de zones com Alacant i Elx, i l'altra és que en Alacant ciutat tot això coincideix en la seva festa, que són les fogueres, i per tant ho desconec, però que jo sàpiga no celebren de cap manera Flama del Canigó com a tal, sí les fogueres, òbviament, perquè és la festa del poble.
Ja.
Molt bé, doncs si voleu canviem de tema, i et diria que bastant radicalment, encara que m'agafo el fil de l'educació, que has deixat anar, Jordi, i parlem de la selectivitat. A principis de juny es van fer els exàmens, i la setmana passada, el dijous concretament, es van conèixer les notes. Bé, els alumnes crec que els van conèixer el dia abans, però allò, el rànquing, aquell rànquing que fem sempre, que als periodistes ens agrada tant, de les millors notes, etcètera, etcètera. Doncs aquí a Sant Cugat vam tenir la millor nota de Catalunya, empatat amb un altre noi del Bages, però amb un 9,9 va treure la millor nota de tota Catalunya, que és un noi que estudia el batxillerat a Cerdanyola, va estudiar la ESO al Leonardo, és de la Floresta, i vam estar parlant amb ell, tots els mitjans, segurament heu pogut sentir una mica com és el noi, però sí que és cert que és una cosa que va passant cíclicament a Sant Cugat. L'any passat vam tenir la segona millor nota, en general sempre estan entre les millors notes, i de tant en tant et surt la millor nota. No sé si podem extreure algun tipus de conclusió, si creieu que es deu alguna cosa en particular que a Sant Cugat diguem, passi això, que habitualment ja estiguem entre les millors notes de la selectivitat de Catalunya.
Mira, a mi el que em va fer més gràcia de tot és que el noi estudiés a Cerdanyola. Mira, ho he de dir així, va fer molta gràcia, que sembla que Cerdanyola, doncs, no? Vull dir, bueno, en fi, no cal que s'expliqui. I vaig pensar, doncs mira, un institut de Cerdanyola que dona la millor nota de Catalunya, doncs em va semblar fantàstic, t'ho dic en sèrio.
Uh-huh.
O sigui, més enllà del 9,9, que em sembla ja una cosa, diríem, extraordinària, per la meva manera de veure, que fos de Cerdanyola, em va encantar. Aquesta és la meva impressió.
Molt bé.
Sí, bueno, això de les notes jo crec que també li dona molta importància, però és una qüestió que va de dècimes, que ha quedat primer com m'hauria pogut ser, no sé, el DG. Vull dir que això va així, no? Tot i això, sense entrar a casos particulars, perquè desconec el cas particular de cadascuna de les millors o de les millors notes que han tingut de Sant Cugat, l'educació no només afecta el teu institut, sinó el teu entorn social, el capital econòmic i cultural de les teves famílies, i a priori se pressuposa que Sant Cugat té més capital tant econòmic com cultural, i per tant els alumnes tenen menys dificultats i més suport en casa per arribar a aquestes notes. Això no treu el mèrit d'haver estudiat, d'haver fet, però segurament tenen més facilitats o menys dificultats, com vulgueu dir-li, que gent en contextos socioeconòmics més complexos.
Jo preguntaria als professors, tindria curiositat per saber per què no ha tingut el 10. Saps per què 99,9? Per què? Què ha fet malament?
Doncs vols que t'ho digui? Mig punt de català.
Ah, sí?
Va treure un 10 a les, de les 5 comunes, 10 a tot, i a català va treure un 9,5.
Ostres. Han de que si ha sigut un accent diacrític, l'ho perdonem.
Ostres. Ostres,
mare de Déu.
Però vaja, sobre, després, això, aquesta nota del 9,9 és sobre les assignatures comunes. Després es pondera sobre 14 amb les optatives, que és la nota que et dona accés a la universitat. Llavors, sobre 14 ha tret un 13,77, una cosa així, i que li permet entrar a la
matemàtiques
i física, el doble grau de matemàtiques i física, que és allò selecte. Sí,
sí. Es va deixar una dièresi, un punt volat.
No ho sé, però...
Sí. No, jo estic en la línia del que deia el Jordi, perquè penso que l'entorn socioeconòmic és molt important, no només en això, en els estudis, sinó en el desenvolupament de les persones al llarg de la vida. A persones que poden tenir aptituds artístiques i que no les desenvolupen perquè el marc on han nascut, on han crescut, etc., les possibilitats econòmiques d'aquella família eren curtes i no, per exemple, no han pogut pagar una carrera de piano que són 8 anys. I la carrera de piano, si la comences als 30, ja no. Potser millor que ho deixis. I si vols fer ballet, als 30 tampoc. És a dir, o comences de nen o ja no. Però clar, depèn d'on neixes, que no ho tries, et trobes amb aquelles possibilitats. De manera que a vegades pensem, oh, és que els rics, o la gent benestant, és més culta, està més cultivada, té més cervell que la gent pobra, que és més ruca. Doncs no. Clar, si ho mires estadísticament, sí, sembla que sigui així, però no és veritat. Depèn de les possibilitats. La gent sense possibilitats econòmiques no pot arribar a desenvolupar allò que potser porta dins i que aquella persona, doncs, aquell noi o noia, científicament, podria arribar molt lluny. I no hi arriba perquè, noi, és el marc. Per exemple, fent una comparança amb el món del masclisme, ho hem sentit mil vegades, el masclisme ha considerat que la dona no tenia un cervell igual al de l'home, era un cervell inferior i no podia afrontar determinades qüestions que eren coses terreny de l'home. Això ho tocaven els homes. La dona estava tenint un àmbit molt més restringit, que era el familiar i assistencial. I quan algú replicava, home, què vol dir que la dona no té el mateix cervell? La rèplica sempre era, només has de mirar quants científics hi ha al món de prestigi i quantes dones, quants pintors genials i dones, quants escriptors, etc, quants músics. Però això era trampa, això és una trampa, perquè la dona només podia tenir accés a l'ensenyament primari, de manera que quedava, no podia desenvolupar tot el que portava dins. És clar, no podia donar genis de la ciència perquè les pobres noies no podien, no tenir cap possibilitat de créixer en aquest sentit. De manera que la gent que no té possibilitats econòmiques ho té molt més difícil per treure un 9,9.
Aquí és on arriben les beques, no? Que per això haurien d'intentar corregir aquest biaix, però no sé, segurament se'n surten.
Justament.
Robert.
Bé, jo l'anàlisi coincideixo amb ells i penso que s'ha de posar en context a Sant Cugat. És la 12a ciutat de Catalunya, 100.000 persones, és un 7% de la població. Per tant, si fas un mostreig i que et surti que un que ha guanyat premis de Sant Cugat, bueno, estàs jugant amb avantatge. Mm-hmm. És com jugar més números de la loteria que amb un altre poble. Aquest és el primer punt. Després, una altra cosa important que s'ha dit, només puc refermar-ho, és una de les ciutats més cares i més riques amb el concepte de diners de Catalunya. Per tant, això té que donar alguna cosa més que tindre una caseta amb jardí, i dona pues, tot aquest context cultural que ajuda, podríem dir, el desenvolupament de les persones. Val? Som un poble amb una gran quantitat d'associacionisme, etc, etc. Tot això és un marc perquè la gent pugui arribar a funcionar. A mi em va sorprendre, i per mi em referma aquests comentaris que he sentit abans, escoltar aquest noi per la ràdio, i està clar, un que també ha estudiat, això sí, en temps molt pretèrits, bueno, mai havia plantejat que hi haguessin mètodes d'estudi tan sofisticats com estudiar 20 minuts, descartar-ne 5, i llavors jo ho modifico perquè jo penso que tal, i estudio una hora i em paro 20. Ostres, jo estudiava o no estudiava. Si l'ambient fos íntim, ponderaria aquesta informació. Com que és públic...
I en els 20 minuts de descans es posava a tocar la bateria una estona,
sí,
i a fer malabars.
Sí. I llavors penso... Bueno, em refermo amb el que han comentat de l'escola de Cerdanyola. Igual podrien dir les escoles, també les situem molt geogràficament, igual també fan servir uns mètodes que potser ajuden també a determinades situacions. Val? I aquí entraríem amb el tema de la selectivitat. Estic totalment en contra de la selectivitat. Vull dir, si el pla d'estudis és suficientment bo, i penso que ho és, i si no, en tal cas modifiquem-lo, amb la nota mitjana ponderada pel factor que sigui, la gent podria tindre accés a la universitat. Estem parlant de la universitat, val? A l'ensenyament superior. Entrar a ensenyaments, perdó, més específics, aquí sí que és simplement, abans es deia números clausos, ara li podríem dir sentit de negoci, com vulguem. Val? I això ja és un altre tema, és farina d'un altre paller. Val? Perquè, a més, moltes coses que ens expliquen que així els millors aniran a estudiar coses que són de gran responsabilitat, sempre que ho posem en el sector públic. Si ho posem en el sector privat, possiblement això ja es podria també modificar per un factor de ponderació econòmica. Jo puc arribar a estudiar quasi tot si pago. Val? Per tant, repensar molt el tema. El 97%, de la mateixa manera que és molt ben puntualitzat, s'ha dit, per què no el 99? 97%, qualsevol carrera de ciències dirà que això és el 100%, perquè hi ha l'error estàndard, la desviació de les mostres, etc, 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 i això vol dir que és el 100%. Val? Si aprova el 100%, per què fem una prova? Per mobilitzar uns recursos, per guanyar uns diners, per què es fa aquestes proves? Jo penso que, com tot, les lleis serveixen per generar felicitat social, però serveixen també per anar-se adaptant en el temps, i possiblement ara ja no toca. Mm-hmm. Vull dir, ho sento, no li veig cap mena de raó a seguir fent selectivitat. M'agradava més el nom de proves d'accés a la universitat. Així està clar. No selecciono res. Val? Un 97% de mostreig vol dir tot.
A més, la universitat, clar, ha arribat a un punt que és com si fos una fita, com si tothom hagués de passar per la universitat i no tenir accés a la universitat fos un fracàs existencial. Hi ha famílies que ho veuen així. I, home, està bé, si pots, i t'agrada, i tens aptitud, doncs clar, la universitat i és la manera de créixer en determinades activitats. Però és que a la vida, a la societat, cal molta gent, tothom és útil en molts àmbits de la vida. I per tant no cal anar a la universitat per exercir aquell ofici que és vital a la teva societat. I a vegades aquella persona anant a la universitat és malaguanyada, perquè potser la seva vocació era un ofici que no li requeria tot això. Uh-huh. És a dir, que no sé, que sacralitzem tant la universitat com si les persones a la universitat fossin savis. Escolta, hi ha molt ruc a la universitat i molt savi fent oficis artesans.
Sí, jo volia fer només una cosa. Hem parlat aquí de l'economia, diríem, de Sant Cugat, que efectivament, doncs, de les ciutats més riques, amb el PIB més alt, etc. Però no oblidem que també és la ciutat que té més llicenciats, més persones amb estudis superiors. Jo crec que aquest és un altre factor, independentment de l'economia, que segurament hi és també, i possiblement va paral·lela o conjunta, és un altre factor que jo crec que tenim en compte. Jo allò de Cerdanyola ho he dit una mica en plan... una mica xunguero, però és que em va fer gràcia. I després jo crec que ara la selectivitat, que jo també discuteixo si ha d'existir o no ha d'existir, però fixa-t'hi que tot al final fem un examen final, allò per veure què, crec que les intenten modificar-la, no sé si per a bien o per a mal, que se'n diu, fer-la més raonable, com si diguéssim, de raonaments, d'explicacions, que no pas tan memorística. No sé si ho aconseguiran o no, i no sé si això serà, diríem, per donar-li un tomb i per millorar-lo, que esperem que sí.
Això està molt bé, perquè l'expressió del pensament, del raonament, després d'haver llegit una cosa o d'haver vist una pel·lícula o una obra de teatre, demanar que expressis què significat per tu la visió d'allò, no parlem d'una cosa molt comercial, sinó d'una cosa que tingui una certa identitat, que desenvolupis, sigui verbalment o per escrit, les teves impressions, és una cosa que molta gent no sap fer. Molts nois i noies no saben fer. I a la vida, si no saben fer això, després els costarà molt expressar, justament, expressar-se en definitiva, perquè no han treballat aquesta part del cervell, que és important treballar-la. Quan surto, no n'hi ha prou de dir, està bé aquesta pel·lícula, no? Sí, m'ha agradat, sí, d'acord. Però aleshores desenvolupa, perquè t'acaben d'explicar tota una història que ha d'arribar a algun lloc del teu cervell. I com ho expliques tu, com ho transmets, què has sentit, què et sembla, saps? Si ets crític amb allò que has vist o no, etc. I hi ha gent que no sap com redactar-ho, no sabria com redactar-ho, ni sabria tampoc com explicar-ho. Justament, la feina aquesta seria... Això, la universitat es tracta d'això, ja bé, ha de començar a baix, també és avall, però es tracta d'això, que sàpigues utilitzar aquesta cosa tan nostra, que és tan humana, que és el raonament, i que ens ha fet créixer com a espècie. Perquè, i gràcies a la Facultat de la Parla, perquè si no tinguéssim la Facultat de la Parla estaríem com els nyus.
Molt bé, doncs ara, si voleu, us introduiré un tema que no havíem comentat abans o no us havíem avisat, perquè just ha sortit ara, estan els companys de redacció acabant-ho d'investigar, però us ho deixo anar perquè sé que és com la conseqüència d'una notícia que vam donar aquí a Cugat fa unes setmanes. Han aparegut uns cartells signats per la CGT, el sindicat CGT, per la ciutat, que diu Pai 2 més Fund d'Esplai, 25 anys explotant el jovent de Sant Cugat. Val? Pai 2 i Fundesplai, us poso un context, és l'empresa que s'encarrega dels, bàsicament, dels menjadors
i extraescolars
de moltíssimes escoles de la ciutat, i que ara ha guanyat el concurs per gestionar la UMED, i que li ha pres, entre cometes, és a dir, l'ha guanyat, i per tant, qui ha gestionat els últims 20 anys la UMED, que és tot el tema de l'esport escolar, entre altres coses, que és Team Partners, aquests són els que han perdut. Després de 20 anys, diguem, han estat 20 anys gestionant-ho des de Team Partners, i ara s'ha fet el concurs i ha guanyat Pai 2 Fundesplai. Aquí a Cugat ho vam explicar. Vam perdre per un tema molt tècnic, diríem, no? És a dir, perquè hi havia un requisit que no el van complir, però per una errada molt, molt ximple, si per dir-ho així, no? I s'estan plantejant de veure si rectificar o no. I l'explico molt senzilla. S'havia de presentar una memòria de màxim 25 pàgines, i va presentar una memòria de 25 pàgines més índex i portada, i el sistema automàticament els hi va eliminar, diríem, perquè és una cosa automàtica, és a dir, no hi ha una persona, sinó que això són 27, pum, fora, això no puntua, i llavors va sortir. I llavors hi havia un altre punt, però em sembla que el més important, el que gairebé feia decantar la balança, era aquest. En tot cas, aquest és el context, potser no té res a veure amb allò, però sí que coincideix en el temps aquestes pancartes, i que ara hi hagi passat això de la pèrdua o el guany de Pai 2 en aquest contracte tan important a la ciutat com és l'esport escolar. Està acompanyat d'una carta molt, molt llarga, que ara no puc llegir, però en tot cas us poso en context. No? Coneixíeu aquesta polèmica,
sí,
i tal?
Sí, jo sí,
perquè això, jo sé que Fundesplai, a part de tot, dona molt suport tècnic, per exemple, a molts ateneus de tot Catalunya, a part de les extraescolars i a part dels menjadors, etc. Jo ho coneixia d'això, i vaig llegir, doncs, que havia perdut, no sabia per quin motiu, però que havia perdut el concurs de gestionar la OMET, que efectivament, doncs, suposo que són diners, no sé quants, però deuen ser bastants, i que a més doncs, significa tot el que significa de cara a la ciutat, etc. No? Jo penso que, no sé, m'imagino que és com una mena de revenja, no? Doncs jo no sé si Pai 2 està explotant a tota la joventut del nostre municipi. Fins ara ningú s'havia queixat de que Pai 2 estés, doncs, explotant els seus nens i nenes, no ho sé, jo concretament els meus no, per exemple,
però explotant els treballadors, que en general són joves, són gent jove, en part dels treballadors.
Probablement això és una mala praxi que no, que si la té Paido segurament la tenen moltes altres empreses, malauradament, i per tant, jo això no ho discuteixo i suposo que els cartells doncs són fruit una mica de la rabieta o de la dic jo, no ho interpreto, però jo coneixia la notícia però no sabia que hi hagués aquests cartells i que per tant no...
Simplement he posat el context, és a dir, no podem relacionar les dues notícies però coincideixen en el temps. Veurem si estan relacionades o no. Quan puguem parlar amb la CGT i ens puguin explicar els motius, veurem si realment una cosa té a veure amb l'altra.
Jo sí que havia rebut en algun moment alguna persona que havia treballat allà i que m'explicava el tema de condicions laborals de vegades, sense conèixer els detalls, perquè suposo que explicaran moltes coses quan hagin de donar explicacions, no? Però de vegades és també la precarietat que té feines com per exemple el temps de migdia, que són unes poques hores. Llavors realment fer un bon contracte no és senzill, s'ha de treballar per fer-ho i la tasca sindical està per d'això, però realment quan tens un horari que es limita a 2-3 hores al dia, però tots els dies de la setmana, ostres, ja és difícil de quadrar els números. Un poc de sort igual també t'agafen extraescolars, però llavors tens unes hores mortes, això com es remunera i això com es contempla en horari, no crec que sigui una cosa senzilla tampoc des d'una perspectiva laboral. Tot i això, més enllà del cartell i del comunicat, hi ha convocada dimecres, crec que és una roda de premsa en què ho explicaran. Com a mínim jo he rebut aquesta roda de premsa.
Potser s'ha rebut, però no n'era conscient.
Llavors, tampoc m'atrevís a dir massa cosa més fins que aquell dia no facin l'explicació corresponent. En tot cas, bueno, ja preguntarem també els detalls de si és una qüestió purament laboral com la que deia o si hi ha alguna cosa més al darrere, i també preguntarem, que és la nostra feina, no? Tant Cugat com el cugatenc, a Paidos també de què consideren d'això i si hi ha algun marge de millora. Tot sovint és que quan apareix un sindicat que es fa públic, això serveix per a pressionar per a millorar condicions. Per tant, a priori, en totes les prudències, ja està bé que de tant en tant facin tocs d'atenció com aquest.
No, i tampoc sabem com era la situació laboral de Team Partners.
Correcte.
Això, almenys, jo ho desconec, per tant, no sabem si la situació anterior era igual, pitjor o millor.
El que passa és que jo entenc, no, com a mínim, per on s'han convocat la roda de premsa, que l'han convocat davant de l'escola Pins del Vallès, que està més relacionat en tota la part que Paidos hi aportaven escoles, temps, espai de migdia i extraescolars, que no tant en la part OMET, que tampoc han tingut temps encara per res perquè estem pendents de resolució del concurs, però sí.
Jo reconec totalment el procés, els grups, etc. El que sí que em sobta és que per mi és un guany que es puguin fer concursos públics per guanyar o no una responsabilitat en un municipi, i que cada vegada que algú que la té durant molt temps, que també durant quan la té molt temps, de seguida aixequem les veus, això deu ser un bregatasso perquè està molt temps aquí, quan deixa de tindre aquesta responsabilitat és una cosa terrible i tal. Sens dubte que les alternances són terribles, perquè les alternances afecten a persones, unes per rebedores del servei i nosaltres perquè l'estan generant. Però forma part d'un concurs públic, és precisament això, no estabilitzar coses que no tenen per què estar estabilitzades, ho sento. Vull dir, per tant, a manca de més informació, que no puc donar l'opinió, sí que em rebel·lo una mica contra aquesta cosa de que els concursos públics sempre són dolents, tant si els guanyes com si els perds. Bueno, és l'eina que ens hem dotat, la podem millorar, sens dubte, però aquesta és la que tenim.
En serveis com aquests acostuma a passar, i crec que en aquest cas és així, però no voldria equivocar-me, que a nivell dels treballadors no han de patir perquè em sembla que se subroguen. Sí, és a dir, aquestes, el que canvien són les empreses i en general
en general és una de les normes que l'empresa subroga els treballadors que hi ha.
Els treballadors perdin la feina, etc, etc. D'acord? Molt bé, doncs ens queden 5 minuts, treuré un últim tema molt, molt ràpid i si voleu intervenir doncs també molt escuet, si pot ser. El dijous passat es van entregar els Premis Sant Cugat de l'any, que és la recuperació dels antics Premis Ciutat de Sant Cugat, que es van deixar de donar amb la pandèmia i ja no s'havien recuperat, i a més aquest govern va decidir, diguem, doncs fer retroactius, és a dir, no només donar els premis del 2023, com els que tocarien, diríem, sinó que se'n va anar fins al 2019 per poder, diríem, cobrir aquest forat de 5 anys sense concedir-se aquest tipus de premis. Més enllà de qui els ha guanyat i qui no els ha guanyat, si ho voleu comentar, però en tot cas és que us ha semblat el fet aquest, no? Primer de recuperar els premis i de fer-ho de manera retroactiva. Va, Jordi.
El nom em sembla estranyíssim.
Sí.
Sant Cugat de l'any és guanya Ses Garrigues o del Vallès, no? Vull dir, és que és molt estrany el nom. Entenc que no volien repetir els noms que s'havien fet prèviament, però la trobo una fórmula molt mal trobada. Se li ha criticat molt al govern també recuperar uns premis d'aquesta índole en un moment en què estan demanant menys despesa en general, i encara que la gala pugui ser humil, també té una despesa al darrere. Per tant, entenc que aquesta part del debat no em sembla malament, malgrat això, que es pugui fer un reconeixement públic a gent de la ciutat que, bueno, que té un pes específic. I més enllà de la crítica que se li ha fet al govern de que el jurat final eren membres del govern, no crec que la tria hagi sigut especialment desafortunada. I m'acull també el que deia l'alcalde l'altre dia en el ple sobre l'estat de la ciutat, en què deia que això també es pot revisar. No sé si obre la porta a que l'oposició o una fórmula més ciutadana pugui acabar escollint els premiats, que em semblaria més raonable.
Sí, jo l'experiència que tinc de quan estava de regidora, que hi havia una mena de, diríem-li, de comitè, o no sé si se li pot dir comitè o no sé exactament com li vulgueu dir, però que era de gent diversa i que hi havia algun membre del govern, però no tots, i els premis es donaven per votació d'aquesta gent. No sé si això vol dir més democràcia o no, en qualsevol cas era un sistema diferent. A mi també m'estranya que en un moment en què s'han retallat per tot arreu i més i millor, doncs bueno, fem aquesta cosa. Jo ho hagués fet, doncs, ja que ho recuperem, doncs recuperem els del 2023, però no cal el 2019, etcètera, etcètera. Vull dir, fer-ho retroactiu jo no ho he acabat d'entendre, sincerament. I ja dic, jo penso que s'hauria de replantejar i fer que fos una cosa, diríem, més democràtica a nivell de, o ja sigui de Consell de Ciutat, digue-li com vulguis, però una mica més ampli de cara al criteri. Això sense posar en no tinc cap crítica, diríem, pels que els han guanyat, en absolut, si no és de tipus general,
Víctor? A mi em sembla bé que es recuperin. Era una cosa d'aquí del nostre municipi, es donaven molts, suposo que molts pobles o ciutats poden fer el mateix amb la seva gent, amb els seus col·lectius, la gent que fa coses pel municipi. Per tant, no em sembla malament. Suposo que la decisió de, entre cometes, voler recuperar els anys aquests perduts és una qüestió política. Sí. És més polític que una altra cosa, és a dir, els vau treure, el que manava abans els van treure, doncs nosaltres els recuperem, perquè en definitiva som nosaltres els que els vam crear, i els vau treure perquè els havien creat nosaltres. Per tant, ara ho recuperem, i no només pel dels millors del 2020, del 2023, sinó del 2019, 20, 21. Bé, de tota manera és... Està bé que es facin aquests premis, hi ha gent que es mereix, que treballa molt pel municipi, feines molt amagades, i que la vegi reconeguda un dia a l'any, em sembla molt bé.
Robert, molt breu, sisplau.
A mi no m'agraden els premis de cap manera, de cap de les maneres, perquè a més sempre m'ha quedat la frase, que abans era molt masclista però es pot generalitzar, darrere una persona brillant i una persona meravellosa. Per tant, es dona el premi, podríem dir, a qui més, podríem dir, s'ha fet visible d'alguna de les maneres. 100.000 persones, hi ha moltes persones fantàstiques, moltes més de les que inclús, havent acumulat 5 anys d'història, podrien dir van sortir l'altre dia.
Molt bé, moltíssimes gràcies. De fet, tots els que van anar a recollir el premi, gairebé tothom va agrair la seva família que estava al darrere. Per tant, ja és això que deies, Robert.
Família i associacions.
Doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre per venir fins a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. I els oients ja ho saben, cada dimarts i cada dijous a 1:15 del matí, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia i moltes gràcies.